Els dilluns a les 5 de la tarda, Poció de Felicitat, on parlarem de temes interessants que formen part del nostre dia a dia. Temes pràctics de la psicologia positiva que ens poden ajudar a ser una mica més feliços.
Amb Maria Antònia Margarit.
Aquest és el programa de Poció de Felicitat número 139. Avui us parlaré de ser un mateix. Benvinguts al programa de Poció de Felicitat. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 2 quarts de 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 2 quarts de 4 de la tarda. Ens podeu doncs escoltar a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Des d'aquí us parla i envia moltes salutacions Maria Antònia Margarit, realitzadora i presentadora del programa. L'existència de l'home sempre ha estat qüestionada per ell mateix. Interrogants com ara, qui sóc? A on vaig? Quina és la meva missió en el món? Com puc ser feliç? Què hi ha més enllà de la vida i la mort? Però poques vegades el ser humà treu el cap en aquest món del seu interior, que li permet conèixer el seu estat espiritual. Si més no, moltes persones van així pel món desconeixent tot allò que passa pel seu interior i, per tant, inconscients també del que passa al món exterior. Altres persones viuen amb por de viure, de conèixer el seu ser més intern, la seva veritable essència. Però cada vegada és major el nombre de persones que busquen passar la seva existència en aquest món de forma harmònica. I llavors descobreixen que no únicament cal satisfer el cos responent a totes aquelles necessitats fisiològiques que aquest presenta i que tampoc és suficient al complir els criteris de convivència social i professional de manera estable per poder viure una vida plena. Doncs hi ha un altre costat que va més enllà d'aquelles perspectives físiques i cognitives. Aquest costat és el costat espiritual. És la meva intenció que aquest programa de Poció de Felicitat us aporti un recordatori de l'essència del ser humà, una integració de ment, cos i esperit, i us proporcioni també alternatives per la recerca de la vostra transcendència al poder assolir una relació integral energètica amb l'univers. Anem, doncs, a descobrir aquella poció de felicitat que ens conduirà a l'essència de nosaltres mateixos, del nostre ser, aquell estat de benestar que sembla, molts cops, perdut en el temps. Començaré el programa d'avui amb un conte força interessant que ens deixa un profund massatge per reflexionar. Escolteu, doncs, el conte d'en Latif. Latif era el captaire més pobre del poble. Cada nit dormia a l'entrada d'una casa diferent, enfront de la plaça central de la vila. Cada dia es recolzava sobre un arbre diferent, amb la mà estesa i la mirada perduda en els seus pensaments. Cada tarda menjava de l'almònia o dels rosegons que alguna persona caritativa li acostava. No obstant això, malgrat el seu aspecte i de la forma de passar els seus dies, Latif era considerat per tots l'home més savi del poble, potser no tant per la seva intel·ligència, sinó per tot allò que havia viscut. Un matí assolellat, el rei en persona va aparèixer a la plaça. Envoltat de guàrdies, caminava entre les parades de fruites i quincalla, buscant, doncs, res de res. Rient-se dels mercaders i dels compradors, gairebé va ensopegar amb Latif, que dormia a l'ombra d'una alzina. Algú Li va explicar que estava enfront del més pobre dels seus súbdits, però també davant d'un dels homes més respectats per la seva saviesa. El rei, divertit, es va acostar al captaire i li va dir: «Si em contestes una pregunta, et dono aquesta moneda d'or». Latif el va mirar gairebé despectivament i li va dir: «Pots quedar-te amb la teva moneda. Per què la voldria jo?» «Quina és la teva pregunta?» I el rei es va sentir desafiat per la resposta i, en lloc d'una pregunta banal, es va despatxar amb una qüestió que feia dies que l'angoixava i que no podia resoldre. Un problema de béns i recursos que els seus analistes no havien pogut solucionar. La resposta de Latif va ser justa i creativa. El rei es va sorprendre, va deixar la seva moneda als peus del captaire i va seguir el seu camí pel mercat, meditant sobre el que havia passat. L'endemà, el rei va tornar a aparèixer en el mercat. Ja no passejava entre els mercaders, va anar directe a on Latif descansava, aquesta vegada a sota una olivera. I una altra vegada, el rei va fer una pregunta i una altra vegada, Latif la va respondre ràpida i sàviament. El sobirà va tornar a quedar sorprès de tanta lucidesa. Amb humilitat, el rei es va treure les sandàlies i es va seure a terra davant de Latif. «Latif, et necessito», li va dir. «Estic aclaparat per les decisions que com a rei he de prendre. No vull perjudicar el meu poble i tampoc vull ser un mal sobirà. Et demano que vinguis al palau i siguis el meu assessor. Et prometo que no et faltarà res, que seràs respectat i que podràs anar-te'n quan vulguis. Si us plau». Per compassió, per servei o per sorpresa, el cas és que en Latif, després de pensar-hi uns minuts, va acceptar la proposta del rei. Aquesta mateixa tarda va arribar Latif al palau, on immediatament li va ser assignat un luxós quarto a escassos 200 metres de l'alcova real. A l'habitació, una banyera d'essències i amb aigua tèbia l'esperava. Durant les següents setmanes, les consultes del rei es van fer habituals. Tots els dies, al matí i al vespre, el monarca manava a cridar al seu nou assessor per consultar-li els problemes del regne, sobre la pròpia vida o sobre els seus dubtes espirituals. Latif sempre li contestava amb claretat i precisió. El nouvingut es va transformar en l'interlocutor favorit del rei. Als 3 mesos de la seva estada ja no hi havia mesura, decisió o sentència que el monarca no consultés amb el seu preuat assessor. Òbviament, això va desencadenar la gelosia de tots els cortesans que veien en el captaire consultor una amenaça per la seva pròpia influència i un perjudici pels seus interessos materials. I un dia, tots els altres assessors van demanar audiència al rei. Molts circunspectes i amb gravetat li van dir: «El teu amic Latif, com tu l'anomenes, està conspirant per derrocar-te». «No pot ser, no ho crec», va dir el rei. «Pots confirmar-ho amb els teus propis ulls», van dir tots. Cada tarda, això de les 5, Latif s'escapoleix del palau fins a l'ala sud i en un quart ocult es reuneix d'amagat no sabem amb qui. Li han preguntat on anava alguna d'aquestes tardes i ens ha contestat amb evasives. I aquesta actitud va acabar d'alertar-nos sobre la seva conspiració. El rei es va sentir defraudat i dolgut. Havia de confirmar aquestes versions. I aquesta tarda a les 5 esperava ocult en el tombant d'una escala. Des d'allà va veure com en efecte Latif alivava la porta, mirava cap als costats i amb la clau que penjava del seu coll obria la porta de fusta i s'escapolia sigilosament dins de la cambra. «Ho heu vist», van dir tots els cortesans. Seguit per la seva guàrdia personal, el monarca va golpejar la porta. «Qui és?», va dir Latif des de dins. «Sóc jo, el rei», va dir el sobirà. «Obriu-me». Latif va obrir la porta. No hi havia ningú, excepte Latif. Cap porta o finestra o cap porta secreta, cap moble que permetés amagar-hi algú. Només hi havia a terra un plat de fusta desgastat, en un racó una vara de caminant i al centre de la peça una túnica gastada penjant d'un ganxo al sostre.
«Estàs conspirant contra mi, Latif?», va preguntar el rei. «Com se t'ocorre, majestat?», va contestar el Latif. «De cap manera. Per què hauria de fer?». «Doncs vens aquí cada tarda en secret. Què és el que busques si no et trobes amb ningú? Per què vens aquesta cofurna d'amagat?». Latif va somriure i es va apropar a la túnica estripada que penjava del sostre. La va acariciar i li va dir al rei: «Fa 6 mesos, quan vaig arribar al teu castell, l'únic que tenia eren aquesta túnica, aquest plat i aquesta vara de fusta. Ara em sento tan còmode en la roba que vesteixo, és tan confortable el llit en què dormo, és tan afegalador el respecte que em dones i és tan fascinant el poder que regala el meu lloc al teu costat, que vinc aquí cada dia per estar segur d'una sola cosa: no oblidar mai qui sóc i d'on vinc». Bé, què us ha semblat? Interessant, oi? Bueno, a la segona part del programa us parlaré dels ensenyaments que podem extreure del conte d'en Latif. Però anem ara a escoltar una bonica i inspirada cançó d'en George Moustaki. En George Moustaki és el nom artístic de Giuseppe Mustachi, que va ser un músic multiinstrumentista i un cantautor políglota. Va néixer el 3 de maig de 1934 a Alexandria, Egipte, i va morir el 23 de maig del 2013 a Nice, França. Escoltarem ara un dels seus èxits, Le temps de vivre, Temps per viure. La lletra de la primera estrofa diu així: «Ens prendrem el temps per viure, per ser lliures, amor meu, sense projectes i hàbits. Podem somiar les nostres vides. Anem, sóc aquí, t'estic esperant. Tot és possible, tot està permès». Escoltem-la, doncs.
Prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude. Nous pourrons rêver notre vie. Viens, je suis là, je n'attends que toi. Tout est possible, tout est permis. Écoute ces mots qui vibrent sur les murs du mois de mai. Ils nous disent la certitude que tout peut changer un jour. Viens, je suis là, je n'attends que toi. Tout est possible, tout est permis. Prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude. Notre vie. Dun, 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 dun.
Esteu escoltant el programa de Poció de Felicitat amb Maria Antònia Margarit, realitzadora i presentadora d'aquest programa. Per totes aquelles de vosaltres que us agradaria assistir al curs de l'alquímia de l'Enneagrama, us comunico que estem a punt de començar el curs quan les condicions i mesures per al Covid-19 ens ho permetin. Us mantindré informades. De totes maneres, si voleu més informació i reservar plaça, el telèfon de l'hotel d'entitats és el 977-65-77-12 o on us atendran. Les que encara no coneixeu o no heu assistit al curs de l'alquímia de l'Enneagrama, us preguntareu de què va aquest curs. Bé, només per donar-vos una petita idea, l'Enneagrama és una tipologia sobre la personalitat, un model per comprendre la nostra manera de ser. És, doncs, un instrument per conèixer-te millor, des de les teves motivacions més profundes. És una invitació a créixer, a canviar, a treure el millor de tu mateixa i assumir les teves debilitats amb realisme. És un ajut per conèixer i acceptar millor els altres. És un mètode per investigar sobre un mateix i també sobre els altres. És una eina per al desenvolupament personal, psicològic i espiritual. De totes les ensenyances que tenim per reflexionar sobre el conte de Latif, potser les que em semblen més importants són l'agraïment, la lleialtat, la verdadera saviesa i de la que us parlaré ara, el ser un mateix. És a dir, que les circumstàncies, el poder, la fama, els coneixements o les amistats no t'impedeixin ser tu mateix. I és que la frase «sigues tu mateix» és molt utilitzada quan es tracta de donar consells. Sigues tu mateix pot semblar una mica abstracte i, de fet, no és tan senzill com sembla. Perquè, per ser tu mateix, primer has de saber qui ets. Com et definiries a tu mateix? Oscar Wilde va dir una vegada, sigues tu mateix, els altres llocs ja estan ocupats. I encara que sembli força graciós, és una veritat bastant bàsica. Però, abans que res, tingues en compte que no pots ser tu mateix si no aprens a conèixer-te, comprendre't i acceptar-te. Per tant, el primer objectiu ha de ser descobrir qui ets. Dóna't temps per pensar en les coses que valores i per considerar quina és la teva essència. Com a part d'això, contempla la teva vida i les eleccions que has fet. Això et donarà una bona pista de com ets. Pensa també en quines coses t'agradaria o no fer i actua d'acord amb això. I com que la vida és una bona mestra, aniràs descobrint-ho a força de proves i errors i repetint els errors fins que aprenguis la lliçó. És molt normal, i no cal sorprendre's, com molt bé sabeu totes les que heu assistit al curs de l'Enneagrama, que l'intentar descobrir els teus valors, alguns d'ells semblen entrar en conflicte. Aquest és, doncs, el resultat natural d'adquirir valors de diferents fonts, incloent la cultura, la religió, mentors, persones que t'inspiren i educació. Però l'important de tot això és que t'esforcis per resoldre aquests conflictes i desenvolupar els valors amb els que et sentis més segura i més tu. Si més no, només perquè els teus valors semblin entrar en conflicte no vol dir que hagis d'abandonar-los. Considera'ls part d'una dinàmica. Els teus valors no t'han pas d'encasellar. Tens diferents valors a causa dels diferents aspectes de la teva vida. Per tant, és normal que siguin diferents. És ben cert, i crec que a totes ens passa, encara que sigui una mica, la nostra tendència, com si diéssim, a obrir el baúl dels records i pensar en el passat. Però obsessionar-se amb el passat molts cops ens impedeix créixer. Doncs un dels enfocaments menys saludables per ser tu mateixa és decidir-te a ser qui eres en un passat, basant-te en un moment de la teva vida després del qual vas passar la resta d'ella intentant ser la persona del passat que ja no ets. Permet-te't créixer, millorar i fer-te més sàvia. Dóna't permís, també, per oblidar els errors i conductes del passat dels quals no et sentis orgullosa.
Esforça't per acceptar els teus errors i decisions preses, ja que ja estan fetes i van quedar en el passat. Vas tenir les teves raons i les decisions tenien sentit en aquell moment, quan vas decidir prendre-les, si no, no ho haguessis fet. Per tant, en lloc d'aferrar-te als errors del passat, aprèn les lliçons de la vida i continua creixent. El creixement amb cada edat i cada etapa de les nostres vides és una part essencial per ser sincera amb tu mateixa i per estar emocionalment sana. Mai deixis de buscar les teves pròpies fortaleses. Amb el temps poden canviar i també pot canviar la definició de tu mateixa, però mai deixis de centrar-te en elles. Així com el conte del savi Latif, que havia canviat el seu estatus, el seu poder, les seves riqueses, però ell tenia la fortalesa de la gratitud, que es recordava a diari, per això acariciava la seva vella i apedaçada túnica. Això també li recordava el valor de l'humilitat. Tingues també present que el comparar-te amb d'altres et generarà ressentiments. I és que una persona plena de ressentiments no pot enfocar-se en ella mateixa, perquè està molt ocupada fixant-se en els altres. Així, en el conte d'en Latif, també podem trobar aquesta dimensió en el gelos i el ressentiment dels altres assessors del rei, fins al punt de què arriben a acusar Latif de traïdor. I és que, de la mateixa manera, el comparar-te amb els altres et fa criticar-los. De fet, d'una vida plena de crítiques neix d'una baixa autoestima i d'una necessitat per fer fracassar els altres, tal i com heu escoltat en el conte. Aquesta és una manera de que perdis els teus amics, el respecte, i és sens dubte una forma de no arribar a ser mai tu mateixa. I tot per ser una persona envejosa que passa massa temps admirant els altres per les seves característiques i no centrant-te, sinó al contrari, oblidant-te de tu mateixa. Per què? Qui ets realment tu? Doncs tu ets l'amabilitat que expresses al parlar, el perdó que otorgues quan t'ofenen i l'empatia sincera que tens davant de qualsevol persona que passa per un moment difícil. Ets la generositat que tens al compartir el que no et sobra amb un ser humà. Ets la tolerància davant d'algú que s'impacienta i l'humilitat de no fer sentir els altres menys que tu. Ets la inclusió, el no discriminar els altres pels teus gustos, costums o posició. Ets la gentilesa que tinguis cap a una altra persona que no pugui fer res per tu. Ets la bondat que mostris davant d'un nen, d'un adult gran o d'una mascota. Ets la intel·ligència emocional que projectes al pensar abans de parlar per no ferir els altres. Ets el somriure que li brindes al desconegut, que passa al teu costat tot caminant. Ets l'abraçada honesta que comparteixes amb un altre ser humà. Ets la maduresa i conseqüència amb la que portes la vida, en el que dius i en el que fas. Ets la sinceritat quan mires a l'altre als ulls i li dius t'estimo, no per inèrcia, sinó sabent tot el que estimar vol dir. Ets la fortalesa que has construït, la bondat que obsequies, la forma amb què en plena consciència perceps la vida. Ets el que somies i allò pel que lluites. Ets simplement això, el que el teu cor sent. Bé, escoltarem ara una cançó de Bàrbara, L'Aigle Noir, L'Àguila Negra. En Bàrbara, nascuda com Monique Andresserf a París el 9 de juny de 1930 i morta el 24 de novembre de 1997, va ser una cantant i compositora francesa d'origen rus. El seu nom artístic, Bàrbara, va ser pres de la seva àvia, Bàrbara Brodsky, jueva russa nascuda a Odessa, Ucraïna, en l'actualitat. La cançó de l'Àguila Negra diu així: un bon dia, o potser una nit, prop del mar jo m'havia adormit, quan de cop el cel s'omple de llum i un ocell negre surt sense venir d'enlloc. Lentament, les ales bategant, lentament ell anava girant. Prop de mi, el batec s'acabà i com caigut del cel, l'ocell es va aturar. Els ulls eren de color rubí i les plumes de color de nit i el seu front, mil raigs de tot suau, l'ocell rei coronat, lluïa un diamant blau. Escoltem-la, doncs.
beau jour ou peut-être une nuit près d'un lac, je m'étais endormie quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu. Surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage.
Si voleu deixar comentaris sobre el programa de Poció de Felicitat i el curs de l'alquímia de l'Enneagrama, em podeu seguir a la pàgina de Facebook Poesia de l'Alma. Us espero, doncs, la pròxima setmana, aquí a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, per escoltar el vostre programa setmanal de Poció de Felicitat. Fins llavors, us desitjo que passeu una setmana força feliç. Fins la setmana vinent!